per part dels Estats Units.
Així arribam a les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 10 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Xiu Xiu, el xiu xiuet que arriba a tothom.
I ja sabeu que els dimecres i els dimecres aquí a Xiu Xiu és moment de conèixer
gent que fa coses.
I avui qui fa coses són els que fan sonar les caramelles a Eivissa. Les caramelles d'Eivissa, ho sabíeu? Han passat les festes i així han sonat esglésies pitiuses durant Nadal o el Dia de Reis.
Són l'expressió més antiga del cançoner tradicional eivissenc, una tradició musical reconeguda com bé d'interès cultural.
I com que per Nadal han tingut molt de trull, avui han volgut seure tranquil·lament per conèixer les caramelles. I ho farem amb dos experts. Un d'ells és en Vicent Palermet. Bon vespre, Vicent. Com anam?
Bon vespre. Bé va.
Això m'agrada. I s'altres en Marc Marí Roig. Marc, què tal?
Molt bona nit. Molt bé. Per aquí anem. De dimecres.
Molt bé. Vicent, tu de què coneixes en Marc?
Ai, per la bona cristiandat.
Perquè va...
No hem coincidit cantant les caramelles.
No ho coincidit, no he coincidit. No. Marc, tu coneixes en Vicent? Crec que té molta anomenada, sí. En Vicent.
Sí, claro que conec en Vicent. De fet, bueno, un dels nostres grans integrants de l'esquadra caramellers, en Salvador Roig, abans cantava amb en Vicent, i ara, pues bueno, allí vam fer un fitxatge estrella.
Perquè, Marc, tu ara has dit una paraula, o dues, que és esquadra de caramellers. Què és una esquadra de caramellers, Marc?
Bueno, a veure, tradicionalment l'esquadra se li deia així perquè eren tres integrants, era un sonador, un espasiner i un sonador de castanyoles, que canta més espasiner i sonador de castanyoles, i bueno, se li deia esquadra perquè fent referència, entenc, a la figura geomètrica, representaven el cant de les caramelles. Mm.
Vicent, què composa exactament les caramelles? És a dir, veu, instruments?
Sí, de tot, diríem. Lo important sempre és el text, aquesta poesia religiosa. Consta d'una part que són els goigos a Maria, que són més antics. Ara no estic segur si la lletra remunta a l'edat mitjana o al Renaixement, però bé, més o menys. En aquest cas els versos són de 5 síl·labes i després es canten seguidament uns goigos, els versos ja són de 7 síl·labes, ja és una mètrica més moderna, tot i ser absolutament tradicional tots domini lingüístic, uh-huh. I s'acaba amb un oferiment de la mateixa mètrica. Uh-huh.
Bé, i Vicent, això sona molt complicat. No sé tu com ho vares començar a fer, com i quan i qui te'n va ensenyar?
Allò me'n va ensenyar Antoni Manonelles. Ell havia après en sus bufins, que havien fet diverses esquadres, i llavors ell no tenia companyó per cantar, i em va ginyar. Ell m'havia ensenyat a sonar també flauta abans, ja mos coneixíem d'això, i ja havia cantat redoblat des del lot, i realment les caramelles les vaig començar a cantar de 14 anys. I jo cantava i sonava castanyoles, ell cantava i sonava espasí, i després teníem sonador de tambor i flauta, que quan vàrem començar era en Joan de Can Ramon d'Enverri, i llavors, més endavant, ja va ser en Salvador Roig, Salvador Cardonet.
Marc, i tu, com vas començar?
Doncs pues mira, nosaltres enguany hem fet el nostre dècim aniversari, nosaltres vàrem començar... Bueno, no, perdoneu, el 11 aniversari. Nosaltres vàrem començar amb 17-18 anys, vam agafar relleu des que hi havia abans a Santa Eulari, ens vàrem ensenyar especialment a Juan José Cova, que era l'anterior director, però també en Toni Zendic i en Salvador Roig, i els integrants que hi havia abans. I, bueno, nosaltres vam agafar relleu amb moltes ganes, perquè ens vàrem juntar un grup d'amics, som 10 integrants, des d'esquadra ens dividim en 3 diferents dies, i, bueno, molta il·lusió i moltes ganes cada any esperant que arribi Nadal.
Que bé. Així mateix, sou molts, Marc, perquè entenc que no sé si sou joves, la gent jove s'interessa per entrar en la vostra esquadra, en el vostre grup...
Sí, nosaltres intentem també animar la gent que venga a veure el que són les caramelles per mantenir la tradició i, bueno, nosaltres sempre estem disposats a ensenyar el que vulgui aprendre i sempre oberts a nous fitxatges i tenir gent. Mai som a prou. Mm-hmm.
Perquè, Vicent, com s'ensenya, com se transmet? Entenc que són de transmissió oral o hi ha qualque partitura?
No, és transmissió oral totalment. La melodia, direm, ja heu sentit amb aquest tros de gravació que bueno, que és senzilla, és molt bàsica. Aprendre això és molt senzill. La redoblada costa una mica més i sobretot el que costa és memoritzar tot el text. Heu de pensar que es canten de memòria i anant així en el ritme que toca. Són 25 minuts de recitar continu, que s'ha de tenir ben après.
I com es diuen aquestes lletres, Vicent?
Parlen del naixement de Jesús i de la seva vida i d'obra.
Uh-huh. Uau, i és un bon exercici de memòria, sí que és vera. Quanta gent a Eivissa hi ha que sàpiga cantar o fer sonar les caramelles, Vicent?
I t'he de dir, ben, no ho sé, però és capaç d'haver-hi una vintena o així, en diferents esquadres. Si és de Santa Eulària,
o més.
Són 10.
Sí, Santa Eulària s'ha de dir que
és l'únic lloc que s'han cantat ininterrompudament les caramelles sempre. En les altres parròquies d'Eivissa es havia perdut i es havia tornat a recuperar allà on es canten. Però Santa Eulària no s'ha perdut mai. I són les que més han evolucionat, perquè així com la resta de parròquies, quan s'ha recuperat l'esquadra antiga de 3 components, 2 cantadors amb espasí i castanyoles i un sonador també flauta, ells són més. Però això no... N'hi haurà que dirà, no, això és una perversió, o és una modernitat, o això no s'hauria de permetre. Això és l'evolució natural que ha tingut en aquella parròquia. Mhm.
Marc, que deies que hi havia més gent.
Bueno, sí, nosaltres, com bé ha dit en Vicent, som més. Nosaltres solem ser... Intentem ser 5, normalment, per dividir-nos també, com ens partim la lletra entre 2 grups, per així dir, un canta una meitat i l'altra meitat, ens anem alternant les estrofes. Així, pues, li dam una mica més de potència en el que s'escant. Com ha dit en Vicent, això jo crec que ha fet l'evolució natural també abans d'agafar un altre relleu ja cantàvem més de tres persones, ja solien ser quatre o així. I referint-me a la pregunta que li has fet a en Vicent de quanta gent hi ha que canti les caramelles, tot hi ha que dir que aquí a Eivissa, finals dels 90, principis dels 2000, es va fer un exercici molt, la veritat, que és per elevar, d'ensenyar i recuperar aquesta tradició. I ara diria que les caramelles estan vivint un moment molt bo, perquè jo tinc la sensació que la gent ara hi ha més interès i hi ha més gent que en sap que fa 30 anys.
Que bé, això és molt bona notícia. Sí, sí que ho és.
Sempre...
perquè ara m'ha fugit el conill, vos volia demanar, que en Vicent ha dit que Santa Eulària és l'únic municipi on s'han mantingut ininterrompudament el cant de les caramelles. Vicent, perquè entenc que durant la Guerra Civil, no és vera, que se va aturar el cant la resta de l'illa, és
així? Sí, totes les expressions culturals es van aturar bastant. Una puntualització, és la parròquia de Santa Eulària, perquè el municipi de Santa Eulària té altres parròquies.
D'acord, la parròquia.
La parròquia de Santa Eulària. Els Cubells, per exemple, que és el meu poble, es varen començar a cantar les caramelles quan es va fer l'església, perquè realment els Cubells és un tros segregat de la parròquia de Sant Josep, allí se n'hi havien cantat sempre, però llavors, amb motiu de que havien posat un capellà fixo a l'església d'Escovell, hi va haver uns que es varen animar i varen dir que ara cantarem les caramelles en altres Escovells, que no s'havien cantat mai. I això estan parlant dels 50 i pocs.
D'acord.
Després de la guerra també es havien tornat a cantar, i no és que s'hagués perdut del tot, però bueno.
S'ha anat recuperant, que és molt bona notícia.
Sí. A Santa Eulària sí que hi ha que dir que sí que ininterrompidament, però sí que va haver-hi un any que es van deixar de cantar, que va ser l'any de la guerra. Va haver-hi un any que no es van cantar. Però bueno, va ser per força major.
I Marc, és vera que les caramelles típiques són les de Nadal, però també existeixen les de Pasco. Hi ha diferències entre un i l'altre?
Sí, n'hi ha moltes diferències. Una part també és la lletra, perquè fa més referència a el que és el motiu de Pasco, de la mort de Jesús i de com, bueno, el Renaixement, i parla més d'aquella part de lo que seria la Bíblia, i també canvia el ritme i les esquadres. Per exemple, nosaltres en Santa Eulària no representem les caramelles de Pasco. Són esquadres diferents.
Ah, d'acord, que curiós, això. Cada
no
un té la seva
especialitat.
No l'has cantat, el Vicent, tampoc?
No. Uau. No les té ni les he cantat mai.
Ostres, que curiós. Molt bé, molt curiós.
I la lletra és més moderna, també, no és una cosa tan antic com les de, de Nadal, i no, el costum de cantar-les no es havia estat tant.
D'acord. Vos continuen emocionant, Vicent, fer el cant de les caramelles, formar part de les esquadres, i quan les cantau, les feu sonar, vos continua emocionant?
A veure, jo ara he de dir que estic retirat. Ja no sé quants anys que no les cantam, les meves quatre.
I de quan les sents? I... perquè supos que hi vas, o no?
Quan les sents, sí. Però l'any passat, o quizás l'altre any, perquè el temps passa molt ràpid, es va fer una trobada i vista de tots els que les cantam. O caramelles i goixos de Nadal i diferents expressions pròpies de Nadal, i va estar molt bé. I sí que em va emocionar tornar a cantar, ni que fos un trosset.
I Marc, i tu? Com ho vius? Bé,
per jo és molt especial, la veritat, perquè sempre m'ho juntam el que és la colla d'amics. Ja no és només el moment de cantar les caramelles a missa, sinó els dies previs, que feim els ensais i, bueno... almenys per jo personalment és un moment molt especial, i sempre fa il·lusió poder-nos ajuntar, perquè al final molts viuen fora d'Eivissa i sempre un va liat en sa feina i demés, i bueno, per Nadal sé que hauran de trobar almenys dues tardes per poder-me juntar tots i estar tranquils un rato.
Mira, que bé que la cultura pròpia sigui una excusa per trobar-se amb la gent de sempre. És fantàstic, això, perquè assetjau molt, Marc.
Bueno, abans entrenava més, ara ja només...
Quedau, borbois.
Sí, exacte. Fem una repassant les lletres una vegada i tornant un tros de sobrassada.
Molt bé. Home, és que ja aneu sobrats, no, Marc?
Bueno, sempre equivoques. Això sempre... Però ningú ho nota, perquè ho feim tan bé que fins quan ens equivocam no es nota.
Vicent, a tu t'ha passat qualque vegada que amb tots els anys que ets tocades... que t'hagis equivocat o hagis hagut de dissimular o alguna vegada que recordis que fos més especial que l'altre?
Jo no me'n record ara que alguna volta haguéssim entreposat això, no.
Bé, això és bon senyal.
Els primers anys, sobretot, el primer any vàrem estar practicant tot un any abans de sortir en públic. I després començàvem a ensaiar-les en l'estiu, un dia per setmana.
Així mateix?
Per treure-les llavors per Nadal, sí, sí.
I és que devien ser això... sortir perfectes, no hi havia marge d'error.
Jo ara no em sona que... Igual sí que m'ho havíem equivocat, perquè qualsevol s'equivoca, no és cosa privada.
Home, però si assetjàveu tant, això és impossible.
Com que cosa que fos... Mira, el que sí que m'ho va passar, perquè... així com la lletra de les caramelles és la mateixa per tota l'illa, amb variants lògiques per haver-se transmès oralment, llavors els gotxos sí que eren més propis de cada parròquia. I el primer any en vàrem cantar uns, que eren els que havia pres el meu companyó, i la gent es va queixar, va dir que no eren els de Sant Josep. I el segon any, per segon any, sí, ja vàrem cantar els de Sant Josep. I comencen... tan ràpid el volia dir que ara no ho sabré dir. Però el monge d'Ust, que és anat dins una establia, i com que en va dir lo de s'establia es fa ser redoblada, aquesta establia, el meu abuelo em deia, que el meu abuelo era caramelleta, el meu abuelo em deia que quan ell era un olot que ja el sentia, i per així que deia que havia nascut dins una estapera. I això, ell li feia gràcia. Jo vaig dir als meus companyons, i cada vegada que les ensenyàvem, i hem de riure, cada coblet joi per mort de sa ditxosa estapera. Però bueno, això és...
És que sa gent, quan li toques jo seu, a vegades es posa nerviosa, Vicent.
Oh, hombre.
I dius que el teu abuelo també ja en tocava, ja en feia sonar.
Sí, bueno, ell era cantador, ell cantava redoblat així, aixecotes i això, i és un dels dos que varen xavar, ell i en Picosa varen ser els que varen xavar caramelles quan es va fer la parròquia Escobet.
I Marc, tu també t'ha ve de família?
Bueno, de sa família, per així dir, els meus abuelos no. Sí que sa meva abuela em va dir que el seu abuelo havia cantat caramelles, però bueno, això ja m'acabo un poc lluny. Tampoc, o sigui, això passa part de Santa Eulari. Però bueno, si m'anem més endarrere, segur que tinc més famílies que hagin cantat caramelles.
I tant.
Però d'aquesta família més directa no tinc antecedents caramelles.
I Marc, hi haurà relleus generacionals dins la teva família?
Bé, jo per ara no. Jo per ara no som pare, però bueno, espero que si és algun nebot meu o algun cosí, vamos, més que... content d'ensenyar-los i de transmetre aquesta polida tradició.
Clar que sí, que és molt polida. I de Marc Marí Roig, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ha estat un gust, Vicent Palermet, també, de seure'ns amb vosaltres per aprendre una mica més sobre aquesta música d'Eivissa, les caramelles.
Moltes gràcies.
Una ferrada ben forta i, per cert, molt d'anys, ara que parlem d'Eivissa, a Sant Agnès de Corona, que avui allà és festa. Una ferrada, Vicent i Marc.
Salut.
Adéu, salut.
La postadolescència ens atrapa en el mestissatge i a més... és voluntat que traça. Ens atrevíem a mesclar tots els estils i amb l'innocència pròpia dels autodidactes vam cometre mil errades i d'alguna en vam aprendre la lliçó. Jo volia cantar, cantar, i si cal perdre-hi la veu en la passió d'un sol moment, on l'únic que m'importa és el present. Cantar, cantar, i si cal perdre-hi la veu en la passió d'un sol moment, on l'únic que m'importa és el present. Caramelles i sardanes, borratxeres i guitarres, els anys posen a prova el nostre afany. Però mentre no ens fallin les cames, seguirem cantant amb ganes, ja que és això que ens fa tirar endavant.
Tirar endavant.
Caramelles i sardanes, borratxeres i guitarres, els anys posen a prova el nostre afany.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Notícia d'última hora. Ja venim amb Manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb Manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Passaport en la Mònica Borràs amb el seu...
Aquell gran moment.
Mònica, com estàs?
Bon vespre. Molt bé, moltes gràcies. Quina música m'heu posat avui?
Modern Man, se diu.
Hola,
Modern Woman, en aquest cas.
Exacte.
No la coneixia, aquesta.
Yeah.
Yeah, però mira, és bruta, sona brut.
Sí que
m'agrada, m'agrada, la veritat. Idò, com estàu?
Molt bé, sí. La veritat és que una setmana frenàtica, avui en Xavi no és, però amb el meu nou company en Jordi estic la mar de bé.
Que bé.
Sí, jo també, molt content, primer programa a duo, a més, sí? I estan bé.
A tàndem.
Està funcionant, això.
Molt bé, Jordi, jo també ho trob.
Que bé, és important perquè, clar, s'ha de tenir una certa
afinitat. Home, és que l'equip és prioritari, Mònica, tu saps.
No, no, però clar, a vegades no t'adus personalment superbé en l'equip i no està bé, s'ha de dur molt bé l'equip.
Exacte. Mm. A tu t'ha passat de tenir companys que no t'agradin?
Sí, m'ha passat.
Home...
M'ha passat algunes vegades i és difícil, és difícil. Perquè moltes vegades hi ha aquesta lluita d'egos, un poc...
El nostre mitjà és molt d'ego.
Oh, molt, 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 moltes colzades.
A la ràdio em manco que a la televisió.
A la tele és horrorós, horrorós, horrorós.
La veritat és que sí.
La ràdio un poc més...
Nosaltres tots som germans aquí i amics.
Sí, molt bé, molt bé. Però a veure que és difícil, de vegades, clar, hi ha gent que té ambicions, que està molt bé ser ambiciós, però clar, cadascú en el seu projecte, no? A vegades un vol...
I no importa tenir enveja, basta que estiguis content per l'altre.
Exacte, i col·laborar, fer la feina el millor possible. Sí, i de res...
Bé, avui, Mònica, tu has fet el que has pogut.
Sí, he fet el que he pogut, exacte.
Que fas el que pots, però ets excel·lència.
Ai, que dius, Inés, és tan mona. Avui mos hem empapat en un tema que tal vegada tu sí, en Jordi, no crec que sigui molt expert en temes de moda.
No, no massa.
Ara m'hauria sorpresa.
No, no.
Ho dius perquè no t'agrada com va vestit?
No, que vol dir? No, això no m'havia fixat. No, però normalment els atlots els hi és més igual. No, no tots, perquè ara, a veure, que hi ha molta tendència a seguir la moda.
Home, perdona, en Jordi avui m'ha contat que està esperant un paquet d'una botiga de roba impacient.
Què dius? Sí. D'una marca? És
que, sí, perquè ja he pensat que ara que sóc una persona d'oficina he de vestir un poc més elegant, un poc més...
Sí, molt bé.
Menys juvenil, no?
Ah, mira, més adult.
S'està fent gran. I ho vol demostrar a l'exterior.
No, això, a veure, la roba fa sa gent, diuen, a vegades. I, però bé, tu vas vestit de jove, no? Que és el que ets.
Ara sí, però demà igual ja no.
Duràs una camia, per exemple.
No sé.
Com és vestir de gran, Jordi?
No sé, jo crec que és canviar ses esportives, per exemple, i posar-te unes sabates més de bota, més elegant, no? Ses de suadores, passar un jerseret...
Sí. Molt bé.
Bé, està bé.
Està bé, està bé. Bona anàlisi.
No, mira, a més que vol dir que té interès en...
En quedar bé.
Adaptar-se...
Això sempre mos agrada.
Fer, donar una bona imatge, és vera, està bé.
Molt bé, Jordi.
De tant de criar-se atenció, a vegades han vist
més.
Que companys els han criat-se atenció.
Ah, sí?
Aquí no, però altres mitjans ja ho he vist, que, per exemple, en l'estiu no deixaven els atlots anar amb bermudes.
I les recepcions reials, si ets periodista o càmera, has d'anar en traje.
Traje. No, has d'anar un poc modal, lògicament, no pots anar de qualsevol manera. Però, Álvaro, que de vegades se nota si és periodista, està acostumat a anar amb l'americana i la corbata, o si li han posat, jo què sé, veus que si ho sap dur o no.
Sí.
Si ho dur normalment o està còmode o això. Això se nota quan van mudats així un poc forçat, o no? Mm-hmm.
Home, la nostra imatge supos que és important en general. I avui parlarem d'això, Mònica.
Sí, avui volem parlar un poc de Valentino, que és aquest dissenyador que va morir dilluns als 93 anys. Havia nascut l'any 1932 a Pavia, Itàlia, al nord d'Itàlia, i ja de ben petit li va agradar això de sa moda, ja com rateava teles i feia aquestes coses. Sa cosa guapa de sa història és que els pares varen confiar en ell i li varen pagar anar a estudiar a París, que no devia ser gens econòmic.
Ell venia d'una família humil?
Sí. Sí, ho has llegit tu.
No ho sé.
No, no, no humil, però tampoc... en fi, sempre
costa
un esforç.
Bé, per anar a estudiar a París és car.
Exactament. Anar a l'escola de Belles Arts i de Moda i tot això sí que és car. Però bé, ell hi va anar i tot d'una ja va començar a fer feina en tallers importants i en tornar a Itàlia va obrir la seva botiga, se diu La Maison, i en certa manera la va obrir a un carrer molt important de Roma i allà encara hi és aquesta botiga. De fet, he entrat també a la pàgina web per veure si hi havia alguna cosa de dol i tal, no hi havia res, la moda pura i dura, però és vera que amb ell mor pràcticament tota una generació. Queden dos dissenyadors de la seva generació que són molt grans, que ja tenen 80 i pico d'anys, i en certa manera la manera de fer moda d'aquesta època tan glamurosa, l'època de Hollywood, de les grans artistes, de fet, ara parlarem perquè també hi ha hagut grans icones de la moda relacionades amb ell, però... ell, tot d'una, va aconseguir crear el seu propi estil, amb unes línies sòbries, molt femenines, molt elegants, i també hi ha coses que ara duen el seu nom. Per exemple, un vermell.
Ah, sí.
Un vermell Valentino, que fins i tot se va incloure en aquesta guia d'Espantones. Existeix aquest color i crec que també en va crear un altre. De fet, els vermells d'aquests vestits són... han marcat i marca molta tendència. El seu primer èxit, en certa manera, li va arribar perquè Jackie Kennedy, que era la dona de John Fitzgerald Kennedy, de Jack Kennedy, bueno, aquest president que varen assassinar a Dallas, que ella anava en el cotxe amb ell, i dopo el funeral ella va dur un Valentino. I això sembla que ja els va unir en certa manera, i a part a ell li va fer una promoció tremenda.
Home,
perquè a partir d'aquí va tenir molt més encàrrecs i ja sempre va estar en contacte amb aquesta aristocràcia, alta societat, actrius de Hollywood i fins i tot també, com comentaran també, amb gent de les nostres illes. Aquesta, digues, Jordi, volies...
No, bé, que fixa't en l'alta societat d'aquesta importància de dues vestit Valentino a un funeral, no? És curiós com aquestes aparences.
Coneixeu les imatges d'aquest funeral?
Sí.
Que surt el nen petit també fent aquest, no sé com se diu, això,
el saludo militar.
Sí. Mm-hmm. I ella, clar, molt digna, caminant, a més en aquell moment se deia que era molt perillós, que també podria haver un altre tiroteig, però ella no va voler anar coberta, va anar caminant. Bé, tornant a això que dèiem abans, em van estudiar amb 17 anys a París, a les escoles de les cases de costura, allà on era precisament el cop de la moda. Va passar hores i hores cosint a mà, era una persona amb molta disciplina, era molt perfeccionista, i com vos deia, quan va tornar a Itàlia, a Roma, el 1960 és quan va obrir el seu primer taller, que efectivament després se va convertir en molt important. Aquest vermell que vos deia, també sembla que el color el va aconseguir fent una mescla secreta que no se pot dir, que ell associava a l'òpera, a la passió i a l'empoderament femení.
Perquè que era un color de vestit, no?
Sí, era un vermell que ell va crear, se va inventar, és un vermell...
També és les soles de les sabates.
Això és d'ell.
Crec que sí, que s'identifiquen... No, ara no m'ho vull equivocar,
no, però
crec que sí.
Hi ha una patent de set soles
sí,
vermelles.
Sí, set soles vermelles, que és Valentino.
Ah, mira.
I que vol dir que són molt cas.
Jo tenia unes sabates que tenien set soles vermelles.
Però eren Valentino.
No, però algú m'ho va dir, això està patentat i tal. Però tal vegada era un altre tipus de vermell, no?
Perdona, no, és Louis Vuitton.
Ah, Louis Vuitton.
Sí, m'he confós, és Louis Vuitton.
Ah, mira. Idò, bé, sempre...
Perdoneu,
És curiós perquè en Valentino també deia que va descobrir aquest color vermell, aquesta tonalitat, en un viatge a Barcelona, quan era molt jove, i que hi va anar a una funció d'òpera. I va veure Carmen. I, clar, la Carmen anava de vermell, aquesta passió, la foscor dels teatres, vermell tan intens, i va voler fer aquest vestit. També té un altre, té molt de vestits famosos, un altre que se diu Fiesta, que també va tenir molta estirada. Així, va començar a vestir a les dones més importants del segle XX. Jackie Kennedy, que hem dit, Elizabeth Taylor, Sophia Loren, Audrey Hepburn, que té molt d'estil... molt elegant també aquesta roba, i també, per exemple, la reina Paola de Bèlgica. Però ell deia que no volia vestir estrelles, sinó que ell volia vestir dones en caràcter, dones amb personalitat, que poguessin lluir la seva roba. Així, després se feien amigues amb aquestes dones, en Kennedy, van ser amics tota la vida. De fet, també li va fer el vestit de quan ella se va tornar a casar amb Aristòtil Onassis, també li va fer aquest vestit, i molta de roba del seu armari. També hi ha altres dones que, de fet, abans ho comentàvem, que tenen també aquesta influència i un gran vestidor. Altres espanyoles, per exemple, Nàtia Abascal. Jordi, no te sonarà gens d'aquesta dona.
No sap greu, però...
Jo sí, perquè vaig mirar molt gente quan era petita.
I de Nàtia Abascal és una dona de l'aristocràcia espanyola. De jove va ser model, i va fer de model per en Valentino. Després se van fer amics i també van continuar. Clar, ella era com una celebrity dels anys 60 i 70, espanyola, superpija, bé, una dona. També han de dir que va vestir a la reina Sofia.
Sí, moltíssima, a més.
De fet, tenia molta de roba, molt de models
de
Valentino. I ara resulta que fa molt poc, un parell d'anys, el 2022, la reina Letícia també va aprofitar un d'aquests dissenys de Valentino, de la reina Sofia, i s'ho va adaptar i el va tornar a dur.
Amb una falda verda.
Sí, i una blusa així amb floretes de color gris, claret i això.
La gent no ho tindrà a la memòria, però bé, simplement que la reina Sofia va dur moltíssim, moltíssim Valentino, tot i que de cop se va aturar de dur-lo, i la reina Letícia sí que es veu que ha rescatat molt de vestits de Valentino, de la reina Emèrita.
Sí, se diu que la reina Sofia després va començar a fer feina més amb modistes i també amb gent que li feia sa roba a Espanya. Però bé, també Inés Sastre, que és una model dels anys 90, molt guapa, també va fer de model per ell i també se va convertir en amiga i un poc duia sempre la seva roba. I curiosament, també era Marta Ortega, també va triar un vestit de Valentino per casar-se amb en Carlo Torreta.
No va anar de Zara.
Torreta, no va anar de Zara, no. Va anar de...
Tot i ser sa Madonna.
Exacte, el 2018. I finalment també volien xerrar i xerrarem ara tot d'una també d'Anna Rosario Nadal, que no sé si heu sentit a parlar d'ella, la coneixeu. En Jordi mira nines per dir, sí, jo no ho sé, serà molt fort, ella ho sap.
No, sa model.
Sí, bé, sa model, sa princesa de Preslav.
Ah, idò, no li pos cara.
Idò, bé, aquesta és una història que ara vos contaré, perquè també és pràcticament una lota de sa meva generació.
Però és de Mallorca.
De Palma, sí. I eren tres germanes, una sa més gran, nomia Rosario, llavors hi havia, no me sé s'ordre, crec que segona era, no sé si era Isabel, i sa més petita era Anna, que nomien Nadal, vivien en el centre de Palma, anaven a Madre Alberta, una escola de Palma.
Ai, ai, ai.
I he de dir que eren tres en lòter guapíssimes.
Però tu te'n recordes d'ella, de
sí,
quan
clar.
Eres jove?
Clar que sí.
A més, éreu.
La Rosario era sa lòter més guapa de tot Palma.
Ah, sí?
De tot Palma.
Era vera?
Sí, era molt guapa.
Que fort!
A vegades coincidíem en els llocs on sortíem o en l'autobús.
Clar, aquesta gent que no coneixes però saps qui és.
Sí, sí, saps qui és perfectament. Sortíem pels mateixos llocs i a vegades coincidíem en el bus que anava cap a Sontra Pinya, en el cert. Sí. Anàvem amb bus a l'escola. Superfort. I d'Anna Rosario, ja de molt joveneta,
sí?
Va conèixer el que va ser el seu home, que era fill de la família real exiliada de Bulgària, de Simeón de Bulgària.
En Kirill de Bulgària.
En Kirill de Bulgària. Que
crec que era... Jordi posa una cara.
Està flipant. Idò, un pic...
Quan... Les coses molt friquis en monarquies, perdó.
Idò, un pic, quan festejaven, sabeu que van dir, bé, sortim un poc per Palma i tal. I el va dur a un lloc que era per on sortia ser gent jove, com si ara, no sé ara per on se surt, a Palma, Jordi.
No ho sé. No,
per Marítim.
Per Marítim,
Santa Catalina.
En Marítim, ja vos puc dir que no se surt.
Sí.
Santa Catalina, surt, idò.
Però no se pot aparcar, i com arribes fins allà. Bé, Santa Catalina, per exemple, és com si ara anéssim per Santa Catalina i ella hi fos i dugués en el seu estimat, que era aquest príncep, o, bueno, fill de rei, que no... Mm-hmm. Bé, però sí, són prínceps. Llavors, se varen casar molt joves, ella amb 20 i ell amb 25, i varen anar a viure a Londres. Ella va estudiar moda, ell feia feina en temes econòmics, en mercat financer,
i ella... Molt pijos.
Bastant. I ella va conèixer a Valentino i tot d'una se va convertir en musa. També va començar a dur la seva roba d'ell i sempre que venia, de fet, ell, ja en els anys 70, va venir una vegada a Palma a participar d'una desfilada de moda que se va fer en un vaixell en es moll de Palma, en es moll de Paraires. I ja li va agradar molt aquí. I a partir d'aquí, amb el seu vaixell de 47 metres, es TM...
Wow.
Blue One, venia cada estiu sobretot a Eivissa, però també venia a Mallorca. Vull dir que no era estrany trobar-lo en Estranc o trobar-lo a Port Portals o a Eivissa, sobretot per les costes d'Eivissa. De fet, també per allà se va moure bastant. Hi ha alguns companys periodistes que han escrit articles en aquest sentit, contant algunes anècdotes d'aquestes estades aquí. Per exemple, molta de gent, clar, la llista és llarguíssima, Gwyneth Paltrow,
mare meva,
ara anava a dir una altra, Elizabeth Hurley, bé, tinc una llista, després la llegiré, si voleu.
Claudia Schiffer,
vinga, vaig a cercar la llista. Nàtia Bascal, Gwyneth Paltrow, Diandra Douglas, la dona de Michael Douglas.
Totes.
Prínceps, Michael de Kent, Marieta Salas, Carlos Marc Delgado, la Cristina Macaya, això és Alta Societat Mallorquina. Bé, tota aquesta gent anava sempre amb ell. Aquest senyor convidava la gent en el seu barco. Hi havia 9 tripulants i podia convidar a 8 persones. Tenies pràcticament un tripulant per tu. Els tripulants anaven vestits de punta en blanc. Uh-huh. I ell, de fet, també oferia servei de perruqueria i de maquillatge en els convidats que havien de passar el dia amb ella en el barco, perquè no volia que la gent anés de qualsevol manera, volia que anessin bé.
Com que surts de la mà, d'acord, i de directe a la perruqueria per si mos fan fotos.
No, abans d'anar...
Sí, però després si te tires a la mà...
Bueno, si te tires a la mà, no sé, però potser tal vegada també, clar.
Bé, o tal vegada no se tiraven a la mà.
Exacte, no se tiraven a la mà i s'aventaven. No ho sé, la veritat és que curiós. També,
molt curiós.
En el principi sembla que convidava la gent a estar 4 o 5 dies, però després, ja quan se va fer més gran, ja no tenia paciència per aguantar la gent, ni la gent l'aguantava ell.
Perquè ell se va arribar a casar amb Valentino.
Sí, se va arribar a casar de jove, quan estava a Roma, se va casar amb un altre senyor que se va convertir en el seu soci. I el senyor se dedicava a tota la part empresarial i ell a la part creativa. I varen fer tàndem sempre fins que se varen separar, i però varen continuar de socis i d'amics. Uh-huh. En Valentino va vendre la seva empresa per 1.500 milions d'euros. I ho va vendre el 1998, encara que fins al 2008 encara va fer col·leccions.
Va ser com una espècie de director creatiu, no? Bé, i feia feina.
Sí, i feia col·leccions.
Bé, feia el que volia, supòs.
Exacte.
Ja està. És que...
També vivia a un palau del segle XII que li havien decorat especialment per ell, no?
Era molt... És a dir, a les fotos, bé, en Valentino... Crec que tothom el recorda amb un aspecte de persona absolutament rica, multimilionària, amb la pell molt morena tot l'any.
Sempre.
Molt bronzejada. Sí. Amb un cabells platejats, molt repentinats, sí, cap enrere. Sí. I sempre amb una cara molt seriosa, no? Com de pomes agres.
Sí, bueno, com a persona... El
manco jo el record.
Com a sofisticada, elegant...
Sí, freda era... també i distant.
Sí, també era molt maniàtic. Diuen que també se podia passar hores col·locant una màniga o doblant una màniga.
Mare meva.
Perfeccionista. També... He llegit això, que en els finals... Per exemple, ell anava moltes vegades a estar a l'Hotel Mauro de Madrid, l'Hotel Ritz, i quan ell hi havia d'anar, ja uns dies abans arribava tota la seva roba, pels llits, les tabaioles, tot era seu, li posaven... I estava allà després s'enduia.
Ai, per favor.
Supermaniàtic.
Quin telessos.
Sí, mem, si enviava gent a la perruqueria per anar al seu vaixell...
Forta.
Llavors, això no és tan estrany.
En el final diuen també que tu anaves en el vaixell, tal, i estaven allà a la terrassa, i hi havia unes mantetes per si feia fred, si ens aportava la manteta i s'aixecava per anar al banyo. Deixava la manteta així de qualsevol manera i en tornada al banyo ja la tornaven a trobar col·locada així com havia estat. Vull dir que era supermaniàtic. O a vegades criticava i deia, mira aquest com ha vengut, que la camiseta que d'una li peguen les sabates.
No sé què pensaria de jo, aquest home.
O deia...
Bé, a vegades aquesta finura també és la que el du on el du, no?
Sí. O deia, mira, aquest home no s'ha fet la manicura per venir. Que forta.
Definitivament, jo vaig sense planxar amb Valentino, me cancel·laria, com se diu avui en dia.
Arbala, tu ets més d'Adolfo Domínguez, no? L'arruga és vella. Bé, es vaixell i un poc tota aquesta història de Mallorca li va posar TM Blue Note, perquè TM eren les inicials dels pares, Teresa i Mauro, i com a agraïment de que li haguessin pagat perquè sempre van confiar en ells.
Em pensava que se diria t'estimo.
No,
TM.
Te amo. No, també, bé, el vaixell era hiperluxós, tenia dos retrats d'ell només en entrar fets per Andy Warhol. També tenia un Picasso.
Uau, mare meva, això només en el vaixell.
Això en el vaixell.
Quin espectacle.
Clar, tots, pràcticament tots, també Elizabeth Harley, com tu has dit abans, Claudia Schiffer, la família Marc, també... pràcticament, bé, tota la jet set europea o pràcticament del món també, perquè també poden comptar amb la Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, efectivament, varen també passar
moltíssimes
per aquest vaixell, no? L'herència, la veritat no vos ho puc explicar perquè no ho entès molt bé, però ha deixat alguna clàusula, alguna cosa dita perquè no se vengui en parts Valentino, que continuï sent Valentino, és a dir, que no se facin parts, com supos que ha passat també amb altres empreses de moda. El seu home, que me demanaves abans, era Giancarlo Giametti, que també li deia Gigi. Varen ser amics, amants, socis, i se van separar el 1972, però van continuar com a socis sempre. I també, res, això, ara li...
Tu t'has posat mai un Valentino?
Ai, t'imagines, que fort.
T'has posat mai un Valentino?
No, però he vist també alguns Valentinos ara aquests dies, avui, per exemple, molt de vestits de noces, que
ah,
va
sí
fer, molt guapos, que són de Valentino. El més guapo que he trobat és el de la Màxima...
De Holanda.
Molt bé, gràcies.
Països Baixos.
Exacte.
És que sé, soc una friqui de la monarquia, ja ho he dit.
Si ho ets, total.
No, perquè m'agraden els xiu-xius i a la monarquia hi ha molt de xiu-xius.
Sí.
Perquè, és clar, la reina de la Terra ho deia, la màgia és que no sàpin res de nosaltres.
Clar, és misteri.
Exacte. I clar, jo
a veure, això
me menja per de dins, no sabré què passa realment.
Vaig veure un documental en què s'explicava que havien fet un documental quan la reina Isabel era petita. Això ho has vist,
no
ho saps? Varen fer un documental com per acostar la família real. Però després varen veure que sí, que per un costat havia anat bé, però per un altre volien... És com si obris la porta,
clar,
i després ja volen saber tot.
Clar.
I va
curiós
ser com una cosa en doble... En part bona i part dolenta.
I de Mònica, no te'n vagis, no te'n vagis, perquè ja saps que toca, que sempre mos agrada jugar amb tu. Aneu preparant el telèfon si voleu jugar a endevinar pel·lícules 971-13-99-00. Tot una tornam.
TV3 Ràdio és entreteniment.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. TV3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Sí, 971-13-99-00. Si voleu jugar amb nosaltres, endevinar pel·lícules. Mònica, preparada?
Merci, en sabré
alguna. A veure, en Jordi mos anirà donant pistes i si coneixeu la pel·lícula heu de telefonar 971-13-99-00. Mònica, recorda que no pots dir res en veu alta, ho has d'apuntar en tot cas.
Sí, avui me toca a mi perquè no hi ha en Xavi, li agafo jo el relleu. I és vera que ho he volgut posar fàcil, però ara ho he pensat i igual m'he passat de fàcil.
Segurament.
Però bueno.
Perquè nosaltres som molt bones i els oients també.
Preparades?
Sí.
I preparats els oients. Començam amb una pel·lícula molt grossa.
Molt grossa.
Una aventura èpica. Seran d'una pel·lícula de l'any 2000 amb una banda sonora completament icònica.
D'acord.
L'escoltarem, però, a l'enrevés.
Jo no ho sé encara. 971-13-99-00, si ja ho sabeu.
És espanyola?
No, és espanyola.
I has donat una pista amb el que has dit fins ara.
Mònica, les pistes són això que diu en Jordi.
He donat sang, he dit que la banda sonora és icònica.
T'has dit que és una pel·lícula molt gran.
És una pel·lícula d'aquestes grosses.
Amb una multiproducció. Macroproducció.
Pues ja està.
Si voleu, vos explico un poc la trama com a següent pista. I mos ubicam a l'any 180. Imperi Romà. Un general respectat és traït després de la mort de l'emperador. Després de la traïció, acaba lluitant per sobreviure a l'arena i convertir-se en un símbol inesperat de rebel·lia.
Home, jo crec que ho sé.
Ja he apuntat una.
Aquesta crec que ja la va fer en Xavi. Bé, no ho
sé.
Sí, la va fer.
Me falten xiu-xius.
971-13-99-00, si ho sabeu. Espera, pot tornar a repetir l'argument? És que dubte entre dues.
Jo havia posat per a ella...
Jo estic entre dues.
Torno a repetir l'argument.
Sí.
Any 180, l'imperi romà, un general respectat és traït després de la mort de l'emperador. Després de la traïció, acaba lluitant per sobreviure a l'arena i convertir-se en un símbol inesperat de rebel·lia.
Tu ho saps, Mònica?
Jo he apuntat això. Ho dic.
Jo he apuntat això.
Idò, na Mònica està en el correcte.
Que és...
Gladiator.
Que bé.
Sí.
Russell Crowe, Gladiator... 971-13-99-00, vinga, va, participeu en nosaltres. Jordi, dona-nos pistes.
Mònica 1, Inés 0.
Exacte.
Anem amb la següent.
Sí.
Anem amb la següent. Vale, m'ho anem més enfora.
Vinga.
Any 1952. Un musical de cine clàssic de Hollywood.
Molt bé, ja ho sé.
Escoltam una de les cançons, però és al revés, una altra vegada.
La Mònica està molt contenta perquè ja ho sé.
Sí, és...
A més, se nota en sa música, se reconeix un poc.
Se reconeix bastant.
Ho provam, si qualcú telefona, 971-13-99-00. Si qualcú sap quina pel·lícula és, que ho digui, a veure,
Dona una pista més.
Que la Mònica és molt professional, però altres,
no,
a lo millor...
No, perquè ho va fer fàcil.
Venga, necessiten ajuda.
Vos donaré una altra pista d'àudio.
Molt bé.
Jo crec que... 971-13-99-00. Podeu guanyar una visita a IB3 Ràdio, en els estudis, guiada per en Xavi Oliver.
Jo telefonaria.
Dono
una pista més. Vinga. Ja llegesco un poc d'acabar la pel·lícula, menys
sí,
i qualcú
sí,
hi cau.
A veure.
Dins un dels musicals més influents de la història, una estrella de cinema mut veu com el seu món canvia en l'arribada del so.
Darrere... va d'això.
Sí, va d'això. Darrere les càmeres tot és un caos, però el nostre protagonista haurà de reinventar-se per continuar brillant dins l'indústria del cinema.
Mònica, tu ho saps?
Jo ho sí,
home,
ho
has sabut, és la primeríssima.
Pràcticament quan t'ha dit l'any i que era un musical, ja...
Ho he pensat,
dic, serà molt fàcil.
No, però bueno, ha de ser fàcil perquè mos hem de posar contents també a vegades de que sabem alguna cosa.
Vinga, digue-ho.
Cantando bajo la lluvia.
Singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again, I'm laughing.
Vinga, Jordi, dà-li una darrera pel·lícula que a aquest joc mos agrada molt.
Aquesta darrera és un poquet més complicada. i me n'anam amb cine espanyol.
Molt bé.
Any 2017 i escoltarem el tràiler, però a l'enrevés.
Jo crec que ja ho sé. És de por? És de por?
No, no és de por.
Jo ni idea.
A veure, mem. Següent pista.
Vale, vos donaré una frase mítica, molt potent, que té la pel·lícula, i és... Com es va morir la meva mamà d'abans?
Ai, 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 ja no en tinc ni idea.
Com se moria mi madre de antes?
Ai, me fa por, i no és de por?
No, no és com se moria mi madre de antes.
Ah. Però és una pel·lícula espanyola.
És una pel·lícula espanyola,
ah, però
la, la frase és com es va morir la meva mamà d'abans. Per tant, és a Catalunya. Està a Catalunya.
Ah. I,
aquesta... Alcarràs? No, no tinc ni idea.
No, 2017. Ara.
2017? Següent pista, vos dos.
Sí, sí, sí.
Llegiré també un argument ràpid.
Vinga.
I és, una nina deixa la ciutat per passar l'estiu al camp amb uns familiars nous.
Estiu 1993.
Estiu 1993, no era el Carràs, que també és de la mateixa
però
directora.
Però era, sí.
En el xiu-xiu número 308, Mani, que digues, que des?
No, que cantava com és fruta fresca,
home,
no?
Home, és bona, és bona. Jordi, gràcies. Tornem demà.
Gràcies.
A vosaltres, moltes, moltes gràcies per ser-hi. Fins demà.
Adéu, adéu.